A la tele, be ready for it. Kind of getting used to the beat. Sad que pensé en dejarlo ir. I'm sent to lead. Santa de aquí, talking.
Ets el pop-up al programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Fonograma reuneix els representants de la indústria discogràfica catalana. És un sector que s'ha hagut d'anar adaptant als canvis tecnològics, la digitalització i els canvis en la manera de consumir música enregistrada. També servirà per presentar nous artistes com l'Scorpio, que ha sortit del programa Eufòria de TV3. De fet, a les últimes dècades l'escolta de música ha canviat moltíssim, els vinils estan tornant a treure el cap, sembla que fins i tot els casets apareixen de nou a casa dels més nostàlgics, però la majoria de gent escolta música des de les plataformes de streaming i els CDs ens queden ben lluny. Però com s'ha adaptat a aquests canvis la indústria de la música enregistrada, que és d'on veuen tots aquests canals? Avui, aquí a l'estudi, Eva Faustino i l'Oriol Orfila, gerent i president de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, la PECAT. Hola, Eva, hola, Oriol. Com esteu?
Hola, bon dia.
Vosaltres
hola,
també bon dia. Teniu molts casets a casa? Encara?
No.
Jo no perquè vaig fer un trasllat fa poc i ja no el puc agafar.
Perquè sou organitzats i feu neteja. Escolta, la música avui ens arriba per a més canals que mai, però com és el procés que hi ha darrere? També ha canviat molt, Eva, la forma d'enregistrar?
A veure, això és una mica el que volem parlar durant el fonograma, perquè no hi ha espais on els productors, com a creadors, aquella persona que agafa una composició i una obra i la fa sonora, el productor vingui i expliqui la seva activitat creativa i com li ha impactat les noves tecnologies, com les fa servir, per què les utilitza, si és un nou instrument. Clar. Llavors, aquest és part del del que volem preguntar a les jornades del fonograma d'aquest cap de setmana.
Que serà divertit, no? Perquè és que tota la indústria, però, bueno, divertit, no sé si és la paraula, serà interessant més aviat, però, clar, abans a l'Oriol entrava i deia, jo aquesta tarda faré la inauguració i faré un repàs de tots els suports que hem tingut, però l'important del que volem explicar avui, clar, no sé si la gent ho sap i és conscient del que és un fonograma i la importància que té a l'era digital encara més el fonograma en si, no? Com ho explicaries tu?
Bueno, fonograma, d'entrada, és un sinònim d'enregistrament. O sigui, això ve del grec de phone, que vol dir so, i grafein, que vol dir escriure o gravar. Llavors, és una paraula tècnica per dir gravació o enregistrament, no? Uh-huh. Llavors, el fonograma... O sigui, ara mateix es ven pràcticament molt més digitalment que no físicament, però el que explicarem és que al llarg de la història hi ha hagut diversos formats, no? Des del vinil, el caset, el CD, ara és digital, però la feina que hi ha darrere, que és la feina de les discogràfiques, doncs no ha canviat tant, perquè al final la feina consisteix en agafar els artistes que tenen talent, enregistrar-los i fer que passin d'un àmbit local, diguéssim, a un àmbit que pot ser universal, ara més que mai, com és a través de la venda digital, no?
Clar, és que perquè no sigui efímer, no? Perquè, clar això ha d'estar d'alguna manera i per això el fonograma és tan important també, no sé si, Eva, suposo que també pels drets d'autor, també, no?
Clar,
és
això
la clau,
també,
no?
Sí, tenim també una ponència que parlarem sobre com es gestiona i què implica, però és cada vegada que es fa un enregistrament es pot fer sonar a televisió, a sèries, a teatre, a concerts, llavors cada vegada que això sona repercuteix una altra vegada en general generació de drets per l'autor, per l'artista i pel productor de fonogrames, amb la qual cosa, a través d'aquest enregistrament es mou una part d'intangibles que són de propietat intel·lectual que arriben a tot el que són els creadors de la música.
A mi em costava molt d'entendre, però ara us ho deia, que jo vaig entendre quan tot el merder de la Taylor Swift amb la seva discogràfica i que de sobte diu, com que no puc controlar-ho, tornaré a gravar tots els meus primers temes. I deia, però per què torna a gravar si això ja està gravat? No entenia el sentit d'això. El sentit és per recuperar els drets, no? Perquè seria, clar, al fons és la mateixa cançó, tornar a gravar, per tant, és un altre fonograma, no? Seria
sí,
això?
Exacte. Sí, és un altre fonograma.
I com es controla això? És una numeració? És un àlbum?
Sí, habitualment els artistes tenen un contracte amb discogràfiques que en molts casos no els hi permet tornar a gravar les mateixes cançons, diguéssim, durant un període de temps, que pot ser 10 anys o 15 o 20.
Ah, hi ha un temps en el contracte, posa
però,
un
clar,
temps.
No conec el contracte de la Taylor Swift, llavors no sé quin...
Va estar esperant, perquè era el primer disc, vull dir que va estar esperant anys.
Segurament va passar el temps, llavors el pot tornar a gravar, llavors, clar, és un nou enregistrament, és un nou fonograma, i llavors és totalment d'ella.
I la identificació que es fa, cada fonograma té una matrícula, i aquesta matrícula és un ISRC. I quan va aparèixer tot lo digital es va crear aquesta numeració que pretén identificar com a únics tots els fonogrames. Mm. També hi ha hagut, algunes vegades que hi ha conflictes de numeracions, però en teoria cada fonograma té un número.
La cosa per això, hem de ser conscients que s'ha complicat, no? O sigui, vull dir que no és el mateix, avui per exemple, a primera part del programa el dedicàvem als premis de TikTok. És evident que TikTok ha revolucionat també el món de la música, no? I que sí. hi ha fins i tot hi ha artistes que fan cançons per, no, per promocionar-les amb aquells 15 segons de TikTok, no? Això segurament també sortirà, no?
Sí, i a part, bueno, és que clar, és un tema complicat, perquè justament TikTok ha hagut d'aconseguir unes llicències per poder posar música, diguéssim, de discogràfiques a la plataforma. Abans no en tenia. Facebook igual, o sigui, és
crec que això fa poc,
no?
Que ha passat,
sí,
oi?
Sí,
això,
fa poc,
o sigui, el que Spotify abans no va sortir, que va estar tant de temps, no? No? Negociant amb les discogràfiques, i TikTok això no ho havia fet, i era una mica la,
exacte,
no?
Sí, sí, jo estava en el limbo i ara ja ho van solucionant, no?
Però no sé si vosaltres en aquest aspecte les discogràfiques han apretat en aquest aspecte per TikTok.
Bueno, tots els titulars adrets, no només les discogràfiques, autors i artistes també. Sí que es va fent una feina de llicències, és complicat perquè són grans empreses multinacionals que en realitat normalment quasi totes són d'Estats Units, amb la qual cosa el funcionament ètic o equilibrat, diguem, és complicat. I respecte al que deies, clar que parlarem en el fonograma, o sigui, a les jornades el que volem també és com ens apropem, quina capacitat d'adaptar-nos millor, com més aviat millor, a qualsevol nova tecnologia que apareixi, tenen els productors de fonogrames i els artistes, evidentment.
I crec que les jornades estan obertes també al sector, al públic en general, no? On les feu? Voleu donar algunes dades pràctiques per si algú s'hi vol apuntar?
Sí, això serà és demà i demà passat, o sigui, divendres i dissabte. Llavors hi ha una sèrie de pitchings, presentacions d'artistes, taules rodones... Llavors és a la sala Hangar, que està al Poble Nou.
Sí, a la fàbrica de creació Hangar.
I Poble Nou tocant...
Home, mira, us ho dic al cartell.
Sí. L'adreça és un carrer molt complicat. Com
no, ja busqueu, ja està. Sí. No, és que ara m'estava aquí. Sí. Estava en silenci perquè estava mirant aquí el cartell. Clar, els productors, el Jordi Cubino, Hack Sound, o els artistes Ayala, Gemma Polo, parlaran de com ha afectat les noves tecnologies a la creació musical, de com, per exemple, s'ha modificat la manera de consumir o la manera de compondre, clar, canvis. O també, per exemple, el David Rossell, Roger Rodés, Eduard Balaguer, músic com a productors, i Lady i com a artistes es debatrà què es considera producció musical avui en dia i quines són les oportunitats i retes de la tecnologia com a instrument. És que és veritat, el tema de la importància que han agafat els productors, no?
Sí.
Avui hem començat amb Quevedo, però tothom parla de Bizarrap més que de Quevedo, no? O, això com ho viu la indústria?
No, nosaltres ho vivim molt normalitzat perquè sempre ha existit aquesta idea de que hi havia un productor musical que és un artista. El que passa és que no és el que normalment dona la cara, és algú que fa una feina sovint d'estudi, i ara és veritat que s'està, bueno, que molts productors que feien cançons per tercers o bases per tercers, ara passen a ser compositors. Però és que el de compositor i productor s'ha barrejat una mica.
Sí.
Perquè una producció és una composició. És...
El que sí que hem superat, no sé si el període de música gratis, això ho hem superat o encara? Això ja està superat, no?
Sí, jo diria que sí. O sigui, va ser un drama, diguéssim, la transició del CD al digital, perquè no hi havia un model de consum digital, però legal, no? I això a poc a poc s'ha anat solucionant gràcies a Spotify, primer a Apple, o sigui iTunes, i després a Spotify. I ara, bueno, per sort ja no parlem de la pirateria, perquè era molt avorrit parlar de pirateria.
És que
i tal,
crec que Espanya era el país més pirata,
era el més pirata del món, després de Xina i Rússia, em sembla. Però, bueno, gràcies a aquests models legals, doncs tot això ja s'ha superat i bueno, per això també ho volem comunicar una mica a les jornades, doncs que ja és una... Diguéssim que la indústria ja mira cap al futur, que ja no estem pensant
el que
s'ha perdut.
Digues, Eva.
Bueno, jo volia afegir que ens queda un repte. O sigui, aquí hi ha bones i males notícies. O sigui, clar. El repte està en que la forma de monetitzar les produccions o les creacions millori. Perquè ara mateix qui fixa el preu és qui aporta la tecnologia, però no té molt en consideració l'esforç que hi ha en la producció i qui hi ha a tota la part artística que, que fa que aquell contingut es pugui posar a disposició.
És que la indústria musical, realment, els que els treballadors de la música s'han hagut de primar molt les estructures,
molt,
no?
Sí, sí.
O sigui, els que s'han salvat, dius, mira, ens hem salvat sí. i molts han deixat pel camí, però la veritat és que els autors, drets d'autor, si estan enfadats amb Spotify perquè els hi paga, paga poc, els autors.
Això és...
El que deia l'Eva, hi ha poca sensibilitat, no?
Sí. Sí. Crec que els models s'han fet sense tenir en compte que això tenia un cost. Ningú va plantejar quin era aquest cost. Llavors, es va plantejar més quan podria pagar la gent o com es podria fer el model.
A l'usuari, però en canvi no els treballadors.
Exacte. Com una mica no teníem altra alternativa, doncs es va haver d'acceptar aquest model.
Sí.
Però com diu l'Eva, això és la lluita que hi ha ara, és que, bueno, que tant productors com autors, intèrprets, discogràfiques siguin recompensades adequadament, no? Perquè, clar...
Clar, suposo que cal també la consciència dels usuaris, no? I jo sempre dic que el 2023 és l'any de l'ètica, no?
Sí.
I que ara tenim un munt d'instruments i també de posar d'ètica i apostar per coses, no? Ser més sensibles, no?
Bueno, jo totalment.
Jo, sí,
o sigui,
no?
Per mi, jo penso que sí, que tot lo digital, ara arriba un moment de posar-lo en un filtre ètic. I també les tecnologies que van apareixent estan tendint, no, a una millor transparència.
Clar, és que no sé si també, ara ja anem fora de temps, però es parlarà de, per exemple, el metavers i blockchain,
sí.
O també? També,
també.
També,
d'això no també pot anar.
També anava moltes ganes. Vindrà el Jani Roca, una taula rodona, amb la Marisol López també, i és el dissabte a les 3:30, a la 1:30.
Val.
I tenim moltes ganes. Parlarem de futur, parlarem de metavers, d'NFTs, parlarem de blockchain, parlarem de smart contracts, o sigui, i com ho baixarem, si realment és una realitat o és una utopia.
Clar, està bé que en parlem. Mira, jo hi parlava de metavers i moda, però metavers també amb la música és molt, molt interessant. Moltíssimes gràcies als dos per venir. Doncs estarem a les jornades, no?, a tot el que li interessi a aquesta indústria musical i això del fonograma. Eva Faustina, Oriol Orfila,